A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Carles Fontanilles, bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-me en aquest fòrum de comunicació.
Carles Fontanilles és l'hereu de Can Fontanilles, que és una de les masies del Garraf.
Correcte.
Correcte.
Sí.
A més, conserveu el cognom, que això ja té com una certa gràcia.
Efectivament, jo penso que avui dia queden potser poques masies, perquè les coses canvien amb bastanta freqüència de mans d'uns als altres, i a vegades la gent hi vol posar el seu propi nom, i és una llàstima que es perdin noms que moltes vegades tenen antigüitat, doncs no de dotzenes d'anys, sinó moltes vegades de segles. I es perden, per dir-ho d'alguna manera, impunament aquests noms tradicionals i populars de tota la vida i seculars, el qual jo penso que és un empobriment del patrimoni lingüístic i toponímic dels entorns.
Perquè la gent se'n situï, Can Fontanilles és una de les masies que hi ha a la plana de Camp d'Àsens.
Correcte, sí.
Pujant des de Vallcarca, primer trobarem Calamell.
Efectivament. Jo, de fet, em dic Fontanilles amb ell. És a dir, que per part de la meva mare podíem dir que uneixo les dues masies del Pla. I Calamell és una masia que és molt més antiga que no pas Can Fontanilles,
amb una torre de guai de una torre de defensa.
Sí, i que està, no ho sé, jo no he trobat mai perquè no m'he dedicat a buscar-ho, però sembla ser que les primeres referències ja es citen cap al segle, no sé si és 14 o algo així, que és efectivament quan es feien les torres aquestes de guaita, no? I aleshores aquesta és la primera masia que es troba, i la meva mare era filla d'aquesta masia. I després, pujant, la segona masia que es troba és Can Robert, que és una masia que ja fa anys que està abandonada.
I és de la família dels Robert, de l'alcalde. No és de l'alcalde Robert?
No.
Vaja, no. Aquí m'he equivocat ja.
No sé si ho havia sigut en un altre moment, però hi ha molta gent que té aquest tipus de nexe, i ho preguntaré, perquè de fet tenim relació amb els hereus de Bartolomeu Romer, i aleshores em queda com a curiositat, ho preguntaré.
Doncs
però la meva idea era de que no, però ho preguntaré, efectivament. Ara no voldria ni confirmar ni desmentir aquest tipus de nomenclatura.
Doncs com no volem enganyar l'audiència, ho deixem, com jo tampoc ho sé exactament. Jo tenia la percepció aquesta de que la família Robert havia tingut possessions al Garraf, i clar, Can Robert. Llavors no, al final ho fas...
Clar, sí, fa la unió fàcilment, no? Llavors la tercera masia que es troba és Can Fontanilles, i allà és una masia que de fet una gran antiguitat no té, de tenir menys de 100 anys, però bueno, Déu-n'hi-do. I aleshores, durant uns anys, aquests últims anys o dècades, havia estat en desús, doncs en gran part per la dificultat econòmica de sobreviure la pagesia, ja que sempre havíem tingut allí uns masovers, i després, per raons que no venen al cas, doncs bàsicament doncs, els germans que constituïm la propietat d'això, tots teníem una vida absolutament urbanita a Barcelona, i aleshores cadascú doncs, va preferir, en lloc de dedicar-se doncs, a la pagesia o a la vida rural, doncs, dedicar-se a les seves professions, que eren urbanes, i aleshores havia quedat doncs, com una cosa de la família, superestimada, però que no havia estat habitada. I aleshores sí que jo vaig decidir, des de feia temps, havia decidit recuperar aquesta masia per quan em pogués jubilar, ja que l'entorn penso que és un privilegi poder viure en una àrea d'aquestes tranquil·la, on de petit doncs, havia tingut moltes experiències, perquè pràcticament passàvem, en l'època d'estudis, passàvem 3 mesos allà dalt en la Masia, en pla semisalvatge. Semisalvatge, jo penso que potser és una expressió que no s'ajusta a la realitat, perquè en realitat salvatge comporta un component, per dir-ho d'alguna manera, d'anarquia, a la qual no m'hi nego, evidentment, no? És una gran font d'anarquia, però és una gran font de coneixement. És a dir, el salvatgisme en aquest aspecte és una, és una cultura, i aleshores la cultura és, doncs, estar connectat amb tot el que es feia en la Masia, que llavors estava activa, doncs, amb tots els conreus, amb portar la vinya, amb la horta, amb el cereal, amb el petit bestiar, amb les cabres, amb l'aviram, etc, etc. I això és una cultura realment que és molt rica per una persona que viu a la ciutat. Per una persona que viu en el camp, això no té massa o cap transcendència, perquè és, forma part de la seva vida quotidiana. Però per una persona que després està integrada completament dintre d'una urbs, doncs lògicament això és una formació absolutament complementària, no? Així com hi ha el mar i muntanya, doncs aquí hi ha rural i ciutat, no?
Estic entenent que a partir d'aquestes experiències d'infantesa, de joventut, al Garraf ja us va quedar aquest regust que heu explotat de gran.
Més que un regust, jo diria que és una manera de viure les coses, no? Repeteixo que la formació, per dir-ho d'alguna manera, encara que a vegades la formació sembla una cosa que hagi de ser estructurada, arreglada, amb unes classes, unes aules, uns cursos, uns màsters, etc. Jo penso que viure a la natura, viure-hi realment allà, no a la natura, sinó que estàvem en una casa, però sense els recursos habituals que hi ha, doncs, en una ciutat, penso que ha estat per mi una experiència formativa extraordinària i que després m'ha servit molt, doncs, en la vida civil i en la vida professional, inclús, perquè aprens una sèrie de recursos, d'estratègies, de supervivències, de viure també amb unes limitacions que després, potser durant un temps no els he valorat. Per exemple, a casa no hi havia llum durant un temps, fins que el meu pare va posar un aerogenerador, que en aquella època era una cosa super rara i que tothom pensava que allò era un enginy màgic, per dir-ho d'alguna manera, i que fèiem un llum de 12 volts i que s'acumulava amb una bateria i que llavors ja tenia la seva dificultat perquè trobava bombilles de 12 volts, ràdios de 12 volts, no hi havia una nevera, etcètera, etcètera, només servia per la il·luminació. I aleshores, al viure amb aquesta manca, diríem, de recursos estàndard allí dalt, jo penso que és una font de formació extraordinària. L'aigua...
La necessitat obliga.
Efectivament. Sí, però quan la necessitat esdevé rutina, doncs un aprecia molt aquesta rutina de mancança de coses estàndard, i jo penso que això és una gran font no sols de supervivència, sinó també d'austeritat en la vida civil i personal, no? I penso que ser auster en la vida algunes vegades s'identifica com una cosa, doncs, trista o miserable i tot això, i penso que és un valor molt important, l'austeritat en la vida. I allí dalt l'escola aquesta, allò era una universitat, no era una escola. Llavors, aprendre això de petit jo penso que és important, i després poder-ho desenvolupar de gran, doncs és un retorn això, i amb això no vull dir que no hagi sigut una fase que emocionalment no ha estat superada i que un necessita tornar a un origen d'on no ha sortit, sinó que penso que és important, doncs, haver donat la volta al món i tornar al Born, senzillament.
Perquè us vau dedicar a la medicina.
Efectivament, sí. A la medicina, a la cirurgia més concretament, però forma part de la medicina, no? Llavors, les raons per dedicar-me a la medicina realment... jo penso, sempre he pensat que estem obligats, de petit, quan som canalla, sempre et diuen què vols ser, què faràs, què, no sé, quan siguis gran, no? I és clar, tothom diu el mateix sempre, un li agrada les coses que li atreuen de canalla, no? Portar una excavadora, ser bombero, ser policia, coses d'aquestes, ser torero en aquelles èpoques, cada temps va canviant, no? Ara suposo que deu ser estrella de rock, futbolista, coses d'aquestes. I recordo que que jo tenia molts dubtes de què fer quan acabés la carrera, i de fet diria que no m'ho havia quasi plantejat mai d'una manera seriosa. I aleshores amb un amic meu, quan vam acabar el que era el preuniversitari, vam decidir, una vegada ja havíem acabat el curs, fer una ronda per diverses facultats, ja que els dos volíem fer doncs, estudis universitaris, per veure què és el que decidíem fer. I vam anar a donar voltes doncs, per coses que ens podien atreure. I recordo que vam aterrissar a la facultat d'Econòmiques, i això ens va divertir molt perquè vam preguntar amb un bidell a qui ens podíem adreçar per saber més informació de la carrera, sobre per què servia, com es muntava la carrera, etc etc. I aquell bidell ens va donar una resposta que tenia la seva lògica, que diu: aquests nois, diu, són ben raros, encara no han començat i ja volen saber què han de fer a la feina, no? I em va fer gràcia perquè, bueno, perquè, esclar, tenia una mentalitat finalista, aquell home, però potser a conseqüència d'aquesta resposta vam decidir no fer econòmiques. I llavors, com que els dos ens atreia molt la part de biologia, doncs ens vam decantar per biologia, i efectivament, els dos després vam seguir fruint de la nostra amistat i del desenvolupament professional cadascú en el terreny que després més endavant va triar.
Vau ser, per dir-ho bé, cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de Bellvitge.
Correcte, sí senyor. Això és una carrera que és una... el resultat final d'una sèrie doncs, de casualitats, no?, que succeeixen a la vida. A vegades un pensa que pot controlar els elements de tria de la vida, i algunes vegades efectivament es fan tries, però moltes vegades les coses succeeixen d'una manera absolutament fortuïta, no? I jo recordo que algunes vegades jo tenia familiars metges i ens havien dit tu el millor et pot interessar la cirurgia perquè sempre havia tret unes notes excel·lents en anatomia, i esclar, l'anatomia es lligava amb la cirurgia. Deien, tu pots ser un bon cirurgià. I jo estava esgarrifat i pensava, això de tallar, cosir sang i tot això era una cosa que no volia fer-ho ni de broma, no? I en canvi, curiosament, més endavant vaig sentir atret, no per tallar, cosir i sang, evidentment, no? Sinó perquè el ser cirurgià, sigui de l'especialitat que sigui, jo penso que requereix unes habilitats, lògicament, manuals, que això forma part d'aquest aprenentatge que estàvem dient salvatge, que aquí doncs, aprenies doncs, des de pelar canyes fins a fer-te un barquet amb l'escorça d'un pibé i una vela i fer-lo navegar per la bassa i tot això, i requereix també una actitud de presa de decisions que és important. Moltes vegades a quiròfan s'han de prendre decisions d'una manera quasi sobtada, diríem. En general, lògicament, les operacions es condueixen d'una manera arreglada. Però algunes vegades sorgeixen coses que són absolutament inesperades, i una de prendre decisions sobre la marxa, que no sempre són fàcils, però en canvi la societat i un mateix i la ciència i la lògica exigeixen que la solució que s'adopta en cada moment sigui la correcta, perquè si no, doncs entres en un error i pots fer un desastre, que tenint en compte que s'està treballant sobre una persona, doncs lògicament aquesta persona pot pagar les conseqüències d'això, no? Llavors aquesta presa de decisions, aquesta capacitat d'executar, d'assertivitat en fer les coses, jo penso que és una part molt important de la feina, de la professió quirúrgica. I això, hi ha una part que, lògicament, que hi ha gent que ho té d'una manera innata, i després hi ha gent que, mica en mica, ho ha d'anar aprenent, però ho ha d'aprendre amb la màxima celeritat, perquè si t'entretens molt, doncs no acabes sent un bon cirurgià perquè no estàs prenent les decisions adequades en el moment que són necessàries, no? I aleshores, mica en mica, doncs em vaig anar introduint en el món de la cirurgia. Vaig veure que dintre de les branques de la cirurgia que m'agradaven, doncs era bàsicament la cirurgia toràcica, i dintre de la cirurgia toràcica el top per mi era cirurgia cardíaca. I vaig tenir també la fortuna, jo sempre he sigut, almenys és la meva vivència, la meva percepció, molt afortunat en la vida per les coses que he anat trobant, no? Això de la fortuna potser és un muntatge que em faig jo mateix, però que a mi em funciona, no? I aleshores vaig coincidir amb una persona que en aquells moments dirigia potser l'únic laboratori de cirurgia experimental amb animals que hi havia a Espanya i que precisament es dedicava a la cirurgia cardíaca. I vaig tenir l'oportunitat de treballar allí i de fer mans, per dir-ho d'alguna manera, amb animals, que estava a l'Hospital de Sant Pau, això, i també de conèixer tota la cirurgia cardíaca. De tal manera que quan vaig acabar la carrera, perquè tot això encara estava fent d'estudiant, doncs jo tenia clar que jo havia de ser cirurgià cardíac, evidentment, no? I a partir d'aquí, doncs, a base de casualitats també, de poder trobar primer de formar-me fora a l'estranger i després de poder trobar una plaça, perquè en aquell moment és quan es va obrir l'Hospital de Bellvitge i es van crear una sèrie de places de cirurgià.
De doncs Príncipes d'Espanya.
Príncipes d'Espanya, efectivament, en aquell temps.
El 73 era?
El 73 es va obrir l'hospital, però jo m'hi vaig incorporar el 75. I aleshores l'equip encara no estava completament constituït i vaig tenir la fortuna de que hi hagués una plaça allí i vaig entrar doncs, com a metge adjunt, perquè ja portava una formació que vaig fer a França, bàsicament. I aleshores, bueno, allí pràcticament ha anat transcorrent tota la meva vida professional, a l'Hospital de Bellvitge.
Un cirurgià ha de tenir mans.
Sí.
I ha de tenir control del seu equip.
Sí.
Perquè una operació és una qüestió d'equip.
Sí, moltes vegades es centra les coses amb el cirurgià, però evidentment és una qüestió d'equip. No sols en l'acte quirúrgic, sinó perquè després, i concretament amb aquesta especialitat que és d'alta tecnificació, doncs es necessita uns diagnòstics, unes proves que s'han de fer abans, doncs no sols un electrocardiograma, sinó ecocardiograma, ressonàncies magnètiques, TAC, etc, etc, i això forma part de l'equip. No és com un plat que es prepara i ho preparen uns cuiners i tu estàs a taula i només fas de tasta plats, diríem, no? Sinó que cal conèixer molt bé totes aquestes proves diagnòstiques per arribar a aquest diagnòstic, saber doncs, interpretar-les correcte i adequadament i després, lògicament, amb l'equip de cardiologia, doncs, prendre les decisions sobre el diagnòstic final, el tractament que sembla més adequat i més correcte i amb més possibilitats de triomfar per aquella persona, i si aquesta solució és quirúrgica, doncs el cirurgià tampoc treballa sol, sinó que en el cirurgià en el quiròfan de cirurgia hi han moltes persones, doncs concretament en la cirurgia cardíaca, a més d'un anestesista i a més d'uns ajudants, doncs hi ha una persona que porta el que abans se'n deia la màquina cor i pulmó, que és el que fa les funcions del cor mentre s'està fent l'operació. I amb tots ells s'ha de tenir una integració d'equip, realment, doncs compenetrat, d'hàbit de treball, de conèixer molt bé personalment, sobretot el caràcter de cadascú, perquè dintre de tot aquest equip, evidentment, hi ha una gradació de responsabilitats i sempre es diu que el cirurgià és el capità del barco. I després, doncs, el resta de l'equip també participa. Però, esclar, un capità de barco sense mariners, sense oficials, sense la gent que té doncs suportant el que està fent, doncs no serveix de res. I llavors s'ha de tenir un bon equip i s'ha de saber comandar aquest equip. Això és molt important, molt. I després, sense acabar això, quan el pacient surt de quiròfan, va a una unitat de cures intensives per fer doncs la reanimació, etcètera, etcètera, i després hi ha altres persones doncs a rehabilitació, més tota la infraestructura hospitalària doncs d'anàlisis, de radiologia, etcètera, etcètera. Vull dir que, evidentment, això és un equip i precisament és una de les especialitats que necessita de més equipació com a professional, no? No es pot treballar aïlladament i s'ha de treballar en grans hospitals, sempre.
Hem fet tot aquest recorregut per la seva experiència professional, una miqueta també perquè la gent copsi. Ara tornem a Can Fontanilles.
Molt bé.
I tornem a Can Fontanilles a partir de, doncs això, d'un metge que lidera un equip, un cirurgià que lidera un equip que està doncs, en una situació de tensió professional habitual, perquè evidentment doncs, si hi ha una vida entre les mans doncs hi ha una tensió professional òbvia, i que decideix doncs això, que quan es retiri trencaran aquest món, en el que estava, no en el món, sinó en el món que estava visquent. No vull que se'm malinterpreti tampoc com ho estic dient, una mena de gairebé retorn als orígens.
Sí i no.
A veure, matiseu-me el que creieu.
Sí i no, perquè la idea no és retornar a l'origen, sinó la idea és obtenir un tipus de vida que sigui satisfactori, que sigui tan ple com ho ha sigut professionalment, que professionalment la plenitud aquesta ha sigut fàcil d'obtenir, doncs, perquè s'obtenen, doncs, té molts inputs, no? Ja dic, relacional, amb el que té a veure amb el pacient, amb el retorn, també inputs positius i negatius, quan les coses van bé, quan les coses van malament, etc etc. Però la idea era una miqueta seguir amb l'educació aquesta bàsica obtinguda en la infància, d'austeritat, de disfrutar les coses de la natura, d'obtenir una tranquil·litat, i aquest retorn, ja dic, no per que no ha sigut superat emocionalment, sinó al contrari, perquè es tracta de recuperar una cosa que és una decisió voler viure dintre d'aquest entorn, i evidentment això suposa una ruptura amb tot el món que es havia viscut abans. I aquesta ruptura, jo penso que aparentment és abrupta, i a la realitat també ha sigut abrupta, però no ha creat un estrès, i no ha creat una tensió, o ha creat unes disfuncions per manca o per enyorança de la tensió en si mateix. Lògicament, doncs, el record de les persones amb les quals s'ha estat treballant durant anys i el record de les experiències, això és imborrable. Però també el poder-se retrobar amb la tranquil·litat i amb altres reptes per poder fer coses que segueixin sent interessants i encuriosit per les coses de l'entorn, jo penso que també és molt important. Llavors no hi ha res que sigui insubstituïble en aquest món. I substituir una vida d'atenció, de responsabilitat, d'equip, substituir-la per una vida doncs, de menys relació social, personal, científica, de menys estrès, de menys guàrdies, de menys tot això, doncs jo penso que és un canvi que, en el fons, no l'he viscut d'una manera tensa i abrupta, sinó que l'he viscut doncs, com un pas bastant natural.
A què heu renunciat i què heu guanyat en aquest pas?
Renunciar, jo diria que a poques coses, perquè en el fons es tracta d'una voluntat. Llavors no he estat jo obligat per unes circumstàncies adverses a viure en un entorn que potser vist des de fora es pot considerar de qualitat inferior al que tenia abans, ni molt menys. I llavors jo diria que renúncies no n'he tingut cap. Guanys, doncs, hi ha dues coses, un concepte que és diferent. Un és el de pèrdua i l'altre és el de renúncia, que els dos és deixant darrere una cosa, no? En realitat jo no considero una pèrdua, perquè des de sempre jo sabia que treballant en una institució pública, quan s'arriba a una edat determinada, i en aquest cas eren els 65 anys, doncs has de plegar. Llavors això no és una pèrdua, sinó que és una estació de tren dintre de la ruta que fa el tren en la vida, no? Doncs a la parada tal et baixes, a la parada 65 et baixes, vale, cap problema. Llavors això, si ho veus, si ho saps abans, que sempre es pot canviar, a vegades hi ha gent que baixa a la parada 50, a vegades hi ha gent que baixa a la parada 70, això no té problema, però la idea és de que com que un ja té el concepte integrat des de sempre, doncs senzillament arribar a la parada i baixes. I com a coses a guanyar, doncs jo penso que, és clar, no té res a veure el món urbà i el món tecnològic amb aquest món on estic visquent ara, però beneficio també de tota aquesta formació que he tingut en el món urbà, amb el sentit de que jo no visc com un pagès, jo visc a pagès, i com diu un amic meu, no visc fent el pagès, sinó visc a pagès, que és diferent, no? I aleshores jo veig que, per exemple, amb els veïns en els quals jo convic, en les masies i tot això, que és clar, la formació que s'ha obtingut doncs, a la pagesia no té res a veure amb la formació tecnològica i urbana. amb el sentit d'utilització de recursos. Jo, per exemple, doncs, per mi és molt normal entrar a internet, fer consultes, fer etcètera, etcètera, les coses telemàticament, i en canvi la pagesia no té aquest hàbit i algunes vegades se li fa molt complexa i tampoc hi ha ningú que els acabi de donar una formació específica com per poder integrar-se en plenitud dintre del segle XXI. Això sembla una tonteria, però a la pràctica dificulta molt la vida a pagès, perquè condiciona una manera de viure i també una qualitat d'informació. Llavors, coses que he guanyat, doncs, me'n recordo que quan estudiava un company em va dir, quan acabis la carrera, perquè quan s'estudia, almenys la carrera de medicina, estàs immers dia i nit, doncs, en formació, en estudi, en hospitals, en guàrdies, etc etc. Deia, quan acabis la carrera, veuràs que podràs disfrutar dels canvis d'estació en la natura. I a mi em va semblar una cosa meravellosa i efectivament així ho vaig apreciar, perquè llavors surts més al carrer, veus com s'allarguen els dies, com s'escurcen, etc etc. I ara jo diria que he fet una segona derivada d'aquest benefici, no? Ara, evidentment, ho visc en primera persona i de manera absolutament directa, els canvis no de sols d'estació, sinó, com qui diu, de setmana i de dia, no? Perquè, doncs, a la natura, dia a dia va canviant. I això jo penso que és extraordinàriament interessant. Uh-huh. I llavors, una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció és el poder entendre una miqueta més com evoluciona la natura, i concretament lligat amb el vi, doncs si això té, en cada moment té uns temps per fer les coses, doncs has d'entendre si aquells temps s'anticipen o si aquells temps s'endarrereixen, etc., doncs a l'hora de fer les feines del camp. I això ve fet, ara que estem en un moment crític en aquest aspecte del canvi climàtic, doncs el que abans es deia, doncs, per Sant, jo què sé, per Sant Josep s'ha de fer no sé què, o per Sant Pere, no? Doncs avui dia has de llegir les coses diferent. El tractament o la natura ja no va amb el santoral, sinó que s'està avançant o endarrerint segons les coses, i has d'entendre, que és fàcil d'entendre això, has d'entendre, doncs, aquestes evolucions. I això és una cosa que realment que he guanyat en aquesta vida. Sembla una cosa que bastant tonta en si mateix i que no tingui substància, però jo penso que retornar a viure la natura, retornar una altra vegada aquesta austeritat, sense que això signifiqui ni tristesa, ni manca de recursos, ni res, i el viure en plena natura és un plaer i és un privilegi per mi.
Per traslladar-vos a Can Fontanilles, vau reformar la casa.
Sí, correcte. La reforma de la casa venia obligada perquè, tal com he dit, havia estat deshabitada durant molts anys i es havia malmès, ja que havia sigut una casa que es va fer amb els elements propis del país, és a dir, que es va fer els totxos allí in situ, es va agafar els arbres per fer les vigues, es van coure les teules, es va agafar la pedra, es va etc. Tot estava homemade, diríem, no? I aleshores, això que era molt maco i que no es va fer per un esperit ecologista, sinó que es va fer perquè les coses tota la vida es havien fet aprofitant els recursos locals, doncs va tenir una durabilitat que probablement no era excel·lent i que no va sobreviure al pas del temps, sobretot també pel factor d'estar deshabitada durant uns anys, no? Uh-huh. Les coses no es conserven, un dia s'esgavella una cosa, després una altra, i mica en mica es van deteriorant. Aleshores, la idea va ser, doncs, rehabilitar la masia, i amb això, doncs, ha participat i m'ha ajudat extraordinàriament, pràcticament ho ha fet ell tot, el meu fill gran, que és arquitecte, Marcel Fontanilles, i que aleshores va unir aquestes ganes de rehabilitar això també amb les ganes de poder desenvolupar a la pràctica un tipus d'arquitectura que és la tendència no sols actual per una raó també d'evolució tecnològica, sinó que legalment també hi ha una sèrie de directrius pels quals està canviant la manera de construir actualment a Europa, i aleshores calia posar això a la pràctica, perquè la pràctica és la que et fa resoldre una sèrie de problemes, que de despatxo en el llibre a vegades els entens, però després estan mal aplicats, i això li va permetre també doncs, desenvolupar al màxim aquesta tecnologia. No? Uh-huh. Aleshores es va rehabilitar una part de la casa, ja que la masia és força gran, amb la idea inicial de poder-me instal·lar en allà i tenir aquesta proximitat i aquestes vivències del dia a dia, i després, si els recursos econòmics ho permetien, doncs anar arreglant el reste de la casa i les necessitats que hi poguessin haver, no? I de moment hi ha una part que està doncs, rehabilitada, seguint totes les normes directrius que comanen les administracions, ja que està enclavada en el parc del Garraf, i aquí hi ha tres administracions que s'han de posar totes elles d'acord doncs, per complir unes normatives, que són l'Ajuntament de Sitges, el municipi en el qual pertany, i després la Diputació de Barcelona com a parc del Garraf, i la Generalitat, perquè és la que té l'última paraula, i l'ordenació del territori també, uh-huh. seguint doncs, el pla especial del Garraf. I aleshores, bueno, això ha comportat una sèrie de complicacions, d'alguna manera, perquè posar d'acord a totes les administracions, trobar amb gent que pensi d'una manera unitària i trobar gent que sigui capaç de defensar aquests criteris, que a vegades són molt senzills, explicats, però que després pot ser que topin amb algun dels articles, dels subarticles, del reforç, del no sé què, no sé quantos, doncs a vegades acaba sent complicat. Però bueno, finalment jo penso que s'han fet les coses amb lògica i funciona bé.
I vau mirar de fer una casa autosuficient?
Això mateix, sí. Ja que hi havia aquesta experiència prèvia i l'experiència pròpia de la construcció de la casa, doncs es va seguir dintre d'aquesta línia. I la casa aquesta autosuficient vol dir que, tot i que passa una línia elèctrica a pocs metres de la casa, vam demanar un pressupost a la companyia de la línia elèctrica i vam comparar aquesta despesa, que és el que suposava aquesta despesa, versus el ser suficient en quant a energia elèctrica, i aleshores no hi havia color. Era molt més econòmic en aquest entorn ser autosuficient produint electricitat amb unes plaques fotovoltaiques i després posant a dintre de la casa un habitacle en el qual hi ha un rectificador i unes bateries que estan totes calculades en dimensió en el possible despesa o necessitats energètiques de la casa en aquestes condicions. I el pressupost realment era imbatible, costava menys de la meitat el viure d'aquesta manera, i com sempre, quan no es té experiència amb això, tothom, i jo mateix, tenia una lluita interna, per dir-ho d'alguna manera, entre la recança de que això funcionarà i donarà prou confort i prou qualitat de vida, o la confiança en que era el meu fill i em deia sí, això ha de funcionar perquè les necessitats teòriques són aquestes i els recursos són aquests i l'equilibri és positiu, és a dir, que això ha de funcionar bé. Però, és clar, fins que no hi estàs allí instal·lat i fins que no vius i fins que no has superat totes aquestes pors que tenen la seva lògica, doncs no acabes disfrutant plena i completament la casa.
Uh-huh. La vau encertar en la tria?
Absolutament, sí. L'únic que s'ha calgut fer petits reajustos, com són, primer es va instal·lar unes bateries que cobrien tota la necessitat energètica, però que quan desconeixes això sembla que totes les bateries són iguals, i en realitat les bateries no són totes iguals, sinó que per l'entrega d'energia unes tenen millor capacitat, diríem. Després no és el mateix distribuir, per exemple, 24 volts entre 4 bateries que distribuir-lo entre 12 bateries, perquè els voltatges són diferents, i després s'han de posar en sèrie, s'han d'unir entre si, no és el mateix els costos d'unes que dels altres, etc. I l'única cosa que es va fer, tot i que era bastant satisfactori però no era plenament satisfactori, és canviar el grup de bateries per unes bateries que fossin més petites però amb més capacitat d'emmagatzemar també, però d'entregar l'energia, de tal manera que no s'estés sempre al límit i hi hagués més rebost, per dir-ho d'alguna manera, i poder tenir totes les necessitats cobertes. De fet, amb aquesta energia fotovoltaica a casa, doncs faig anar pràcticament sense limitació, doncs tots els estris elèctrics que hi ha a casa, no sols la il·luminació, sinó l'ordinador, el microones, el rentaplats, la cuina d'inducció, en fi, tot el que es necessita en una casa, sense límits. I aleshores jo penso que si no es tenen límits, on està el problema? No?
Fa més fred a l'hivern o calor a l'estiu?
Ni un ni l'altre, perquè l'essència d'una casa d'aquestes passiva, com se'n diu tècnicament, es fonamenta en que té una gran capacitat d'aïllament. Aïllament que no sols es tracta de posar substàncies aïllants, sinó com estan engastades entre si aquestes substàncies aïllants, de tal manera que no es creïn ponts tèrmics que permetin la pèrdua d'energia a través d'aquests ponts tèrmics. Llavors això vol dir que les finestres tenen uns vidres que no tenen massa especial, però que hi ha doble vidre, que les portes i finestres tanquen d'una manera molt hermètica i que tenen una doble junta i que no tenen ponts tèrmics, etcètera, etcètera. I això condiciona molt la manera de construir. Llavors, una vegada s'ha obtingut tot aquest aïllament, que realment és molt sofisticat, l'energia que hi ha a dintre és molt fàcil de controlar, perquè com que es tenen finestres que a l'estiu permet obrir-les, la casa estigui orientada a sud o a sud-est, en aquest cas, perquè la casa antiga estava orientada a sud-est, a l'hivern permet tenir la màxima insolació amb unes finestres grans i amb unes superfícies a terra que acumulen l'escalfor i que l'alliberen a la nit, que vol dir que és un formigó fosc que on hi toca el sol, vull dir que no té massa secrets això, i a l'estiu, ja dic, s'obren les finestres, doncs les de nord i les de sud, perquè hi hagi ventilació creuada, i després amb uns tendals que eviten aquesta entrada de sol pels finestrals, i amb això doncs no requereix massa atenció, diríem, perquè és confort.
Al final és sentit comú, tot plegat.
Sí, sí, sí. Sí, jo penso que tot això té molt de sentit comú. El que passa és que aquí jo penso que hi ha una mena com de lluita, que és aquesta mateixa que tenia jo al començament, entre els hàbits i les experiències prèvies, que a vegades són enemics entre si, i la tecnologia. Per exemple, les masies d'abans estaven fetes doncs, amb murs de pedra, habitualment aquí en el nostre entorn, instal·lades en llocs que realment moltes vegades és privilegiat, doncs perquè a vegades hi havia doncs, arbres al voltant de fulla caduca i que llavors això ja fa una regulació tèrmica natural i aleshores entendre d'una banda que aquests recursos naturals que són molt lògics i que s'han fet des de segles funcionen la mar de bé i després ficar-hi una tecnologia. Moltes vegades es té la percepció de que ficar-hi tecnologia al damunt d'això, la tecnologia de per se és cara. I llavors entra en conflicte una masia que és un entorn considerat d'una certa pobresa, diríem, cultural, amb una cosa que és tecnològicament cara, dius, bueno, tu que ets ric o pobre? I llavors estan en planos absolutament diferents, però tot sovint a la gent li crea un conflicte. I aquest conflicte ve donat perquè després les cases, doncs amb l'urbanització, la creació de les aglomeracions urbanes, etc etc, no permet que les cases, o a vegades sí que ho permet, però no es construeixen així, que les cases actualment, perquè tinguin el màxim d'insolació, per exemple, estiguin encarades totes doncs a sur, etc etc, doncs perquè el bloc, els carrers funcionen diferent, etc, i s'ha perdut aquesta connexió. I aleshores el recuperar aquesta connexió és una cosa que té una lògica absolutament bàsica i elemental, però que per la pràctica ens ha desconnectat d'aquesta obvietat. I, és clar, estar desconnectat de les obvietats és mala cosa. No anem bé per aquí, no? S'ha de recuperar les coses bàsiques i elementals i senzilles, i funcionen.
Sou de les poques persones que viuen al massís.
Sí. Això, ara quan ho heu dit al començament, m'ha sorprès a mi, realment, perquè... Bueno, perquè viure en una masia cada vegada està més, és més habitual el recuperar la vida en les masies per gent que ha deixat la masia o perquè hi té aquestes ganes de viure, no? Nosaltres en la masia hem intentat fer una estructura una miqueta de què suposa l'entorn. Llavors, com que està enclavada dintre d'un parc natural, realment hi ha poques masies. Una altra cosa és la raó perquè hi ha poques masies, i que és que el territori és paupèrrim en aquest aspecte, i les poques que hi han estat, moltes d'elles, abandonades. Es va encetar per part de l'Ajuntament de Sitges un catàleg de masies, que encara no està completament aprovat i disponible, però en principi es van catalogar unes 24 masies, si no recordo malament, de les quals només 11 estan habitades, el qual vol dir que menys del 50% de les masies estan habitades. I les que no estan habitades estan en un estat de conservació no lamentable, sinó que estan pràcticament enderrocades. I dic que enderrocades, tot i que les que estan habitades estan moltes d'elles en molt mal estat i també tenen enderrocs parcials. El qual vol dir que, bueno, viure dintre d'aquestes circumstàncies, a no ser que facis una rehabilitació de la pròpia casa, doncs realment suposaria un pas endarrere, cosa que ningú vol, tirar endarrere. Llavors, lògicament, doncs el plantejar-se el rehabilitar una masia per aprofitar al màxim de tot aquest entorn, jo penso que era un pas absolutament necessari, no? I si a sobre es podia dotar de tota aquesta tecnologia, doncs, d'aïllament i de desconnexió de la xarxa, etc, etc, és a dir, ser realment autosuficient amb això, doncs llavors aquí és quan entra aquest concepte que dic jo de privilegi, realment.
I ja estem acabant, però no hem parlat encara del vi.
Malament.
Doncs parlem una miqueta del vi. Feu vi també.
Sí, el vi que fem a casa, bueno, el territori de Camp d'Ases sempre ha sigut una plana, és la plana més extensa que hi ha dintre del parc del Garraf, i el cultiu, el conreu més tradicional sempre ha sigut la vinya. I abans, si un fos capaç d'eliminar, diríem, tot l'artifici de l'arbrat que hi ha ara, es veuria que totes les muntanyes realment estan marjades, és a dir, que hi havia un conreu que era amb superfície extraordinari i els camps, doncs, encara es conserva molta vinya. Aleshores, viure allà dalt i no aprofitar de la vinya, doncs, no tenia sentit. I una de les coses que hem fet és aprofitar, doncs, les vinyes, que té l'avantatge de que, encara que hi ha poca extensió, són vinyes que tenen 70 anys, fent números rodons, i això produeix un vi que és d'una qualitat organolèptica no millor ni pitjor que no la d'un vi d'una vinya jove, però sí que té una complexitat organolèptica molt més rica que no pas una altra vinya, i la idea és que valia la pena aprofitar aquesta circumstància. I aleshores, d'aquí a tornar a fer vi, perquè ja se'n feia després d'aquesta parada d'alguns anys, doncs només hi va la lògica més simple i palmària i elemental, i és de seguir disfrutant d'una cosa que, insisteixo, que és un privilegi.
I heu passat d'obrir cors a tallar branques de ceps.
Bueno, professionalment una cosa és la feina i l'altra cosa és l'ocupació, no? Llavors sí, es podria dir d'aquesta manera, però lògicament una de les coses que a mi m'agrada és el portar personalment, doncs, el treball en la vinya, i després també, com que és una producció petita, doncs no necessitem persones alienes, sinó que es pot fer en família, de produir el vi. I aleshores, bàsicament, es produeix xarel·lo, que és el que estava plantat ja, i que és típic de la zona i de l'àrea, i penso que té, fins ara, tingut uns resultats excel·lents en quant a qualificació de vi en si mateix.
Doncs, Carles Fontanilles, hem arribat a les 12.
Fantàstic. Doncs hora del vermut.
Hora del vermut. Moltíssimes gràcies i felicitats per aquesta recuperació de la masia familiar.
Gràcies a vosaltres per la possibilitat d'explicar com funciona la masia. Gràcies.
I a tots vostès, fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.